Fins aquí les notícies de les 11 a Divetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista. Avui sobre com poden aprofitar l'estiu els adolescents per practicar de manera senzilla i en el dia a dia habilitats que els ajudin a ser més organitzats i autònoms durant el curs. També tindrem tertúlia juvenil. Durant aquests 12 anys, diferents generacions d'adolescents han passat pels micròfons de No Venim amb Manual. Avui n'han reunit alguns, des dels primers que hi participaren fins als que ara viuen de ple aquesta etapa. Com recorden l'adolescència els que ja l'han deixat enrere? Ha canviat molt la manera de viure aquesta etapa en aquests 12 anys? En parlarem amb ells d'aquí a una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual. Durant el curs, molts adolescents tenen la sensació que sempre van amb el temps just. Se'ls acumulen les feines, els exàmens, les activitats i sovint acaben deixant-ho tot pel darrer moment. Però aquesta no és només una percepció seva. Molts de pares també expliquen que han d'estar constantment recordant-los què han de fer, que els costa organitzar-se, assumir responsabilitats o gestionar-se de manera autònoma. I el ritme del curs fa que moltes vegades l'únic objectiu sigui arribar a tot i que no quedi massa marge per aturar-se i dedicar temps a desenvolupar habilitats tan importants com l'organització, la planificació, l'autorregulació o l'autonomia. Per això avui ens demanem de quina manera podem aprofitar l'estiu per reforçar totes aquestes capacitats que després els ajudaran durant el curs. I per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog especialitzat en estratègies d'aprenentatge. Bon dia, José Luis, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
T'hem posat un repte avui,
sí,
eh?
Sí.
Moltes de les dificultats que acabem de comentar tenen a veure amb un terme, amb un concepte que ha anomenat algunes vegades, que són les funcions executives. Tu ens pots explicar què són exactament i també com se desenvolupen durant l'adolescència?
Sí, mira, les funcions executives s'enterren molt d'això en els alumnes en dificultat d'atenció, amb el TDA i TDAH, amb hiperactivitat. I això té molt a veure, o s'explica, o jo m'agrada explicar-ho, que serien les funcions o les competències que té el cervell a l'hora de planificar una tasca. Per exemple, jo m'agrada explicar que, per exemple, tu arribes a casa teva i no s'encén el llum. Totes aquelles activitats que tu desenvoluparàs en aquell moment o totes les accions que tu desenvolupis en aquell moment tenen a veure amb les teves funcions executives. Per exemple, si tu el primer que fas és cridar a ta mare o a ton pare o qui sigui per dir no hi ha llum, llavors això ja t'està dient una idea de les teves funcions executives, no? Pues primer miraràs si els ploms estan fosos o si és la bombeta que s'ha espanyat, si és veïnat. Totes aquestes accions ordenades que tu faràs per intentar resoldre aquest problema són les funcions executives.
Són com unes habilitats.
Sí.
per organitzar-nos, per planificar-nos.
I se desenvolupen durant quasi tota la vida d'una persona, perquè tu pots aprendre a tenir una millor atenció, observar dels altres, de veure com ho puc fer millor aquesta tasca, no? Com puc gestionar tots els recursos que tenc al meu abast per obtenir un objectiu, un resultat eficient per la meva vida.
I com solen estar de desenvolupades aquestes funcions a l'adolescència?
Bé, en aquell moment just és, diguéssim, on requereixen el suport dels adults a l'hora d'autogestionar-se els mateixos. Nosaltres els hem de donar, ajudar a prendre consciència d'aquestes habilitats i aquestes competències, i és molt important que podem aprofitar l'estiu per ajudar-los, però en aquells moments que tenim, que estem més temps, que compartim més temps a casa, ajudar-los a prendre consciència d'aquestes funcions executives, no? I per això, segurament, si poden donar algun consell que sigui interessant per pares.
I de l'home passat de teoria a pràctica, te demanarem o comentarem algun dels aspectes que més solen preocupar les famílies i a menys com podem aprofitar aquest estiu per ajudar, podríem dir, a desenvolupar o prendre consciència d'aquestes habilitats. Anem a començar per un clàssic que és sordre. Moltes vegades el problema no és només tenir l'habitació bruta, sinó que no saben on tenen les coses, han de perdre temps cercant-les, no s'organitzen. I després, clar, venen els problemes. Això com se podria treballar durant l'estiu? Tens alguna proposta pràctica?
Bé, sempre és un problema, això ja, inclús en els adults, no? Arriba
també
un moment que no... Hi ha gent molt ordenada i hi ha gent molt desordenada. Anem a trobar un punt mitjà, un equilibri. Jo, bé, penso que se podria aprofitar en aquest moment també per redissenyar l'habitació, se podria redissenyar el lloc de joc per l'alumne.
Per l'adolescent, en aquest cas.
Però també jo crec que és un moment molt interessant que no només se doni ordre i que sigui la persona que se responsabilitza tota sola, sinó que sigui un moment compartit en què primer la tasca se fa conjunta amb un adult i després això, els primers dies, per així dir-ho, no? Ens trobem en aquest moment i recollint la casa, tu recolleixes aquesta part, jo t'ajudaré i entre tots dos mirem a veure quina és la millor manera d'ordenar les coses i tal. Que no sigui que la tasca l'hagi de fer aquella persona tota sola, perquè no té encara les competències per fer-ho tot sol i nosaltres podem aprofitar aquest moment per fer-ho bé. No que sigui una discussió de ho està fent malament, sinó permetre que faci errades i anar a poc a poc, donant-li a ell l'autonomia i la responsabilitat de que ho faci ell, com crear hàbits. Això ja en xerrem més endavant.
És a dir, com a redissenyar l'habitació conjuntament,
sí,
no?
Sí,
de dir,
sí.
Vinga, i on voldràs posar però el teu espai d'estudi?
Sí, però que no sigui que ja li vengui fet, que no, ell no se senti, no se sentirà, o ella no se sentiran responsables perquè m'ho han donat fet. Llavors, això no ho veig com una cosa meva, sinó que està amb un pare o amb una mare que han decidit que això se faci i jo no... No és un espai meu. Per
que facin un croquis ells primer,
sí,
no? De com
sí,
voldrien l'habitació,
sí,
per exemple, què canviarien.
Sí, o que això, quin color els agradaria, o com els agradaria, no? Redissenyar l'espai, tal vegada no. Amb això també en tècniques d'estudi, que jo som un poc així passat amb això, també de vegades és important veure com on mos col·locam per llegir, per estudiar, perquè segons d'on vengui la llum podem estar fent ombra a l'hora d'escriure i això dificulta. Se pot estudiar, se pot mirar moltes coses d'això.
Molt bé, doncs aquest seria un projecte pràctic i col·laboratiu per millorar l'ordre,
sí,
no?
Sí.
Vinga, anem a una altra dificultat habitual, que és la planificació. Molts adolescents, també adults, ja ho sabem, però l'adolescència és bastant habitual, deixen les coses pel darrer moment, perquè els costa anticipar-se o calcular els temps que, real, no excessivament optimista, que necessitaran per fer qualsevol tasca. Com podem ajudar-los a millorar aquesta capacitat amb algun projecte pràctic durant aquest estiu?
Sí, bé, jo penso que podria ser... Se li podia encomanar a l'adolescent, perquè xerrant sobretot d'adolescent, més que de nins, no? Pues, aprofitar per fer una tasca conjunta amb la família. De vegades els pares se queixen de que els adolescents no volen fer res amb els pares, no? Que, com que ja només volen fer coses amb els companys. Qualsevol activitat que se pugui planificar, que ja sigui amb els companys o amb la coordinació dels pares, que seria, per exemple, per anar al cine, no? Que la responsabilitat d'anar al cine o de crear de comprar les entrades, però també podria ser, per exemple, la setmana dissenyar els menús, perquè els dinars són sempre, o els sopars són sempre un motiu de conflicte, no?
Moltes vegades.
I llavors es podria donar la responsabilitat a l'adolescent que ell creï el menú setmanal i que planifiqui tot allò que s'ha de fer per aconseguir tenir aquell menú. Pues anar a comprar, quin preu, el pressupost setmanal... Això
fent ja tots estem... els ingredients.
Sí, 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 això estem preparant per la vida adulta ja.
Totalment, i a més la recompensa és que decidiran ells el menú.
Sí, 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 clar.
Poden posar no variables poden... de que no, hi ha d'haver alguna cosa no se, sana, no?
No se podran queixar. Ja, no? Després, però sí, sí, això també és molt interessant, tot això ja són possibilitats de desenvolupar aquestes, aquestes. També no s'ha de demanar que tot sigui perfecte o no tot el menú setmanal, sinó igual començar per un dia o dos dies.
Molt bé, s'han d'ajustar en aquell pressupost, sí, decidir què comprar, quan comprar, no?
Sí, sí, sí.
I que hi hagi un pot variat, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Ja sabem planificar, o al manco aquí ja tindríem un primers passos, una U en planificació. Anem un pas més. La responsabilitat. Com podem donar-los responsabilitats reals perquè entenguin tot el que implica assumir un compromís?
Sí. Això de la responsabilitat és més o manco igual que el que t'ho comentava abans en la planificació. Quan tu planifiques, ordenes una sèrie de tasques, en les has de preveure, no? Les has de veure com quines passes faran una darrere l'altra. També veure en sortre. Però la responsabilitat, sobretot, seria ja... anem a veure ben que aquestes coses se facin realment factibles. No, per exemple, si mos anem de, si planificam un viatge, una excursió, una activitat, ha de ser l'adolescent qui planifiqui i que tingui la responsabilitat d'encomanar o d'anar a comprar, o de deixar-li acompanyar en el lloc que s'hagi d'anar a comprar, però sí, que sigui ell el que vagi escoint les coses, o, per exemple, que sigui ell que telefoni per reservar un espai, un restaurant, una activitat, una excursió...
Segons els riscos que vulguem assumir, no?
Sí, 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 no, però està bé. Però...
un sopar més senzill, un viatge ja d'incloure més
però
coses.
Però si surt malament, serà una experiència. I serà... Així, també... l'exemple que donen els pares a l'hora de quan surt un conflicte o quan... No, aquesta tolerància i la frustració, aprendre la tolerància i la frustració també és una cosa que s'aprèn quan els lots i els lotes veuen com responen els seus pares davant una errada o quan
clar,
hi ha hagut un problema, no? Això jo penso que és superimportant, l'exemple que donen els pares.
D'acord, és a dir que si alguna cosa no surt com esperava en aquesta excursió, en aquest viatge, tots ens frustrarem una mica, però tots aprendrem.
Sí, 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 sí.
Molt bé. Anem a parlar d'una altra funció executiva, que és l'autoregulació, no? El control també dels impulsos. Com podem aprofitar en aquest cas, aquests dies de vacances, per ajudar-los a prendre consciència dels seus hàbits i aprendre a gestionar-los millor?
Mm-hmm. Jo penso que aquí també, en el control de l'impuls, té molt a veure també amb l'espera, la recompensa. O sigui, quan se va fer aquell d'en Mitchell, no? Aquella investigació que els nins els deien que si ja eren capaços d'esperar, se'ls donaria més menjar. I se deixava tots sols a una habitació amb un plat amb unes golosines. I el que feien aquells lots a l'hora d'esperar la recompensa més alta era com gestionaven el seu impuls de menjar-se el que hi havia damunt el plat. I era molt interessant veure què feien. Què feien aquests lots? Se despistaven, miraven, cantaven, seien davall de la taula, no? Per no mirar aquella cosa que volien. Bé, això se pot aprendre, se pot desenvolupar, però jo penso que també és molt important quina responsabilitat tenen els pares aquí a l'hora d'ajudar els lots a fer allò que hem planificat. Per exemple, no, quan estem en un espai conjunt, què estem fent tots alhora? Com compartim aquest espai? Estem mirant tots el mòbil, estem... i després anem al salot i li diem no miris tant el mòbil, i estem tots mirant el mòbil.
Clar, és que aquí les pantalles també juguen
sí,
un punt
sí, per
important.
Això, per això.
I què podríem fer, però? Podríem fer com una espècie de reflexió familiar? O
sí,
o
com? Aprofitar l'espai aquest de veure com... què feim quan mos frustram, com tolerar... En el final, l'autoregulació i el control d'impulsos és això, no? Que quan tenim una baralla, quan no ha sortit les coses com jo volia, com és la resposta? Què és el que hem de fer? No? Jo crec que hem de tenir aquesta sensació de dir, escolta, mira... aquest control d'impuls se pot aprendre en l'experiència, però sobretot en l'autoregulació que el lot ha de fer, primer l'ha de fer l'adult. Ell l'aprèn a partir observant de com també toleren la frustració els adults. Això és, per jo és superimportant. I pot haver una reflexió, pot haver una conversa, però sobretot és, els nens aprenen molt a resoldre situacions d'estrès veient com les resolen son pare i sa mare. Observen, estan tot el temps observant, i l'atenció que ells reben dels seus pares és superimportant, és la seva nutrició, és el seu aliment mental, per així dir-ho, no? Per això jo crec que és molt important en l'autoregulació, primer l'autoregulació també dels pares, no?
De
com resolen els conflictes a casa, quan hi ha una situació difícil, com discuteixen entre ells, com se tracten entre ells, el lot està tot el temps observant. I encara que pensem que no han sentit res, que el llenguatge no verbal és també...
Dóna molta informació,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, estàvem posant-hi dos focus en els pares. Uh-huh. Si parlem d'autonomia, que també és una preocupació habitual dels pares, que els lots els hi falti autonomia o fins i tot iniciativa... Uh-huh. Han de posar també el focus en els pares, en aquest cas? És a dir, pel tema de l'autonomia, potser ens hem de fixar si els pares han de retirar progressivament recordatoris o estar sempre damunt dels al·lots?
Sí.
És un bon moment també per això?
Sí, sí, jo crec que hi ha pares que són molt perfeccionistes i que ho volen tot molt endreçat a casa, no? Que volen que sa casa estigui perfecta, i llavors no els permeten als nens, als adolescents, a realitzar aquestes tasques perquè no les deixaran perfectes. Per exemple, jo trobo que aquesta tolerància a l'errada, no? Aquesta possibilitat de que sa casa no estigui perfecta, ajudar a l'alot a encomanar-li responsabilitats i que sigui cada vegada més autònom. Començar primer nosaltres amb ells, però després anar deixant que siguin ells els responsables i que assumeixen les conseqüències també, no? Compartides, vull dir, compartides en el sentit de que ells han de... És molt interessant poder arribar a acords de què passarà si això no està fet. I que sigui la persona, l'alumne... Perdó, l'alumne, és que sí, com estic tot el dia...
Estàs acostumat a que siguin alumnes.
A la universitat, xerrant de coses d'universitat, que els al·lots puguin ells també establir quines són les conseqüències de la seva conducta, la seva responsabilitat. No? Llavors, és l'autonomia, doncs jo faria això. Què passa en la roba bruta? Què passa en les claus? Què passa amb els dobbers? No? Que ells vagin fent progressivament responsables, no? Tenint experiències. Si no els hi donem l'oportunitat que tinguin experiències, no podem esperar que aprenguin res. Perquè si no, pensant que seran responsables... Això se diu Pigmalión. Pigmalión era l'aula, li diuen. Que és la... expectatives de quines expectatives tenc jo de que aquella persona sigui capaç de fer alguna cosa. Si jo no tinc cap expectativa de que serà capaç de fer-ho, no li donaré responsabilitat. Jo, llavors, no tindré la possibilitat de que ell desenvolupi aquesta competència o aquesta habilitat. No? Superimportant, jo crec, que els pares donin oportunitats de responsabilitat esperant que pugui sortir malament. I en aquell moment que hagi sortit malament, la meva resposta és també educativa, cap a Salota.
T'ho vaig dir, això no, això, aquesta no.
No.
Ja t'ho vaig dir que passaria. De totes maneres, imagina que l'estiu a més és un bon moment, perquè, clar, petites errades tenen conseqüències més assumibles, no? Per exemple, si un pare sempre recorda agafes les claus quan sortis de casa... i després Salot no les agafa i potser no hi ha ningú a casa i se queda a fora una estona, no és el mateix a l'estiu que potser a l'hivern quan té després un extraescolar o un examen o classe o el que sigui, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, és un bon moment, no? Per petites conseqüències.
Sí, sí.
Molt bé. Bé, hem comentat alguns exemples concrets, segur que n'hi ha molts més. Quines altres experiències creus que ja per elles mateixes ajuden a desenvolupar funcions executives i que ens podrien ser útils per aquest estiu?
Sí, mira, jo crec que aquestes experiències podrien ser, com per exemple tenir una feina d'estiu, una petita feina, que tingui aquesta responsabilitat de tenir una activitat, per exemple, que pugui ser mínimament remunerada, però ja li podria donar l'oportunitat de veure com gestionar els dobbers, no? Si, en què ho gastem, no? Això permet tenir converses, per negociar situacions, per exemple, fer un petit voluntariat, un club d'esplai, o cuidar nins, cans, de veïnats, però també, per exemple, ajudar a lots de la meva barriada, o del meu edifici, o de companys, o de classes, classe, ajudar-los a fer un repàs per aprendre aquelles matèries que els ha costat més, si jo som una persona que som més competent, no? Jo recordo, per exemple, uns amics que feia classes de repàs de matemàtiques i duia un Excel tot planificat amb hores, qui estava guanyant de cada... Era un atlot ja que tenia igual,
ja 14, 15
anys. Sí, aquelles d'altes competències i va, feia una doblarada. Però totes aquestes activitats que el feia de planificar els horaris, de la responsabilitat de fer online perquè hi havia aquell que no podia venir a casa seva, tot això són, i ho feia sempre s'estima.
Funcions executives.
Sí, funcions executives. De fet, els atlots amb altes competències solen tenir aquestes funcions executives ben desenvolupades perquè en prenen molta consciència i de la seva autorregulació.
Mm-hmm. Molt bé. Hem comentat diverses propostes per fer aquest estiu, però clar, ara ve un altre tema important. Com els hi comunicam? Perquè tu ara, si li dius al teu fill, idò, mira, a partir d'ara, perquè milloris el teu ordre, anem a redissenyar la teva habitació, o perquè t'autorregulis ara, clar, pot ser ho rep bé o no. Com els hi comunicam? I com... fent que aquestes experiències realment siguin enriquidores.
Sí, jo crec que primer no haurien de cercar la perfecció, no? No haurien d'esperar allò que comentaven, no? Que la casa estigui perfecta, que l'activitat sigui perfecta.
Que faci un menú perfecte.
Sí, no. Anem a poc, que primer, sempre... amb idees, hem de ser com a comercials d'això, no? Hem de vendre la idea.
Sí. Un bon màrqueting.
Per exemple, cercar oportunitats de fer-ho conjuntament, no només amb la família, sinó amb un company, que vingui un amic, que ho feien els amics, que ho facin en cooperació amb un altre, d'acord? Aprofitar aquests moments. Per exemple, també, això tolerar l'errada, que no, si surt malament no passa res, però hem d'intentar que surti bé, perquè el resultat d'allò és de lo que dinarem, o si anirem en el cine, o no veurem o no la pel·lícula.
Sí.
I, per exemple, també que les normes siguin flexibles, en aquest sentit que s'ha d'acabar la tasca, però què passa si no s'acaba la tasca? Tu ets qui m'ha de dir quines són les conseqüències. O sigui, si deien que això ha d'estar acabat a les dues, què passa si no està acabat a les dues?
O sigui, anticipar les conseqüències,
sí.
No?
Sí, i que sigui el propi adolescent és que digui què passarà si no s'han fet els plans, si no s'han arribat a complir els plans, si no s'ha arribat al resultat que esperàvem, quines seran les conseqüències?
D'acord? Jo algunes crec que... seran naturals, no? Perquè sí. Si no agafem els ingredients ens quedem sense menjar avui
sí.
I patirem tots.
Sí, sí.
Molt bé, i doncs apuntant tots aquests consells pràctics per aquest estiu.
Sí, moltes idees.
Moltes idees. Ara haurem d'emprar les nostres funcions executives per organitzar-les.
Sí.
I ja ho saps, José Luis, t'esperam un altre dissabte, no venim amb Manuel.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies.
IB3 Ràdio és diversió. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
L'estiu és el moment en què molts joves que estudien o fan feina fora tornen a Mallorca i nosaltres hem aprofitat aquests dies per reunir en un mateix programa diferents generacions de joves que han passat per no venir a Manuan al llarg d'aquests 12 anys. Alguns hi arribaren quan ja eren adolescents, altres primer vengueren de petits i amb els anys també ocuparen aquest espai, i avui tots compartiran micròfon per recordar com varen viure aquella etapa i com ha anat canviant tot, tant ells com els joves en general i com es programa. Avui tenim en Araceli i en Joan Miquel, els primers adolescents de no venir amb manual. Hola!
Hola!
Na Margarita, que tota sa vida aquí no venim amb manual i ara ja és dinamitzadora i guia d'infants i joves. Hola!
Hola!
Na Marta i en Joel, que varen compartir etapa amb na Margarita i ara ens visiten quan tenen una estona. Com estàu?
Molt bé.
També tenim en Sergi i en Gavi, que estan en els seus primers anys d'estudis universitaris i han crescut dins el programa, i en Sergi ve més, en Gavi quan no està estudiant a Madrid. Hola!
Ei. Hola!
I després tenim en Joel, petit, eh? Avui tenim dos Joels. Sempre tenim noms que se repeteixen. Marta, teníem, tu eres una Marta gran i després hi havia una Marta petita. També tengo Núria gran, Núria petita. Jaumes dobles. I tenim Alejandra gran i Alejandra petita. I ara tenim Joel gran i Joel petit. I doncs Joel, que té 13 anys i representa la generació que ara entra de ple a l'adolescència. Hola. Sí.
Hola.
Molt bé.
Sí.
Vinga, anem a començar amb els pioners, en Araceli i en Joan Miquel. Vareu ser els primers adolescents. Bé, primer en Araceli era la més gran. Com recordau aquella època? Perquè vosaltres éreu pràcticament els únics adolescents. La resta eren tots infants. I a més, vos aixecàveu molt prest els matins per venir.
És vera.
Sí. Vinga, contau un poc, què recordau d'aquella època?
A mi, jo m'agradava molt el començament del el programa. Canviant molt. Sí. És a dir, com que el vivim en el dia a dia, no se va no tant. Però jo me'n record que... Com dir-ho? Jo el recordo amb un poc més de caos.
Sí. Ens hem anat adaptant i hem anat fent el manual.
Anar corrent, anar corrent sols pels passadís, perquè sí. Començàvem un minut, sí.
Hem après sí. Tots. I menys, Joan Miquel, perquè hem de dir que vosaltres veníeu d'una emissora anterior... i Naraceli allà ja era adolescent i tenia un espai friqui.
Sí.
Joan Miquel era nin.
Exacte.
Però vos dueu dos anyets.
Sí.
Dos, tres anys. I aquí ja te vas tornar adolescent. Com recordes aquell canvi?
Idò, bé, va ser un dia que me vaig llevar i vaig dir, ui, som una altra persona. I ja
m'ha sortit sa barba.
Exacte.
I quin temes o seccions en recordau? Què fèieu? A mi, ara heu de pensar. Teníeu... Feien com que estàveu enfrontats, no? Perquè en Araceli se'n va anar a Anglaterra una temporada
sempre
i en Joan Miquel
havia
de llevar el lloc.
Exacte. I també que jo no sabia pronunciar Boston.
No ho recordava.
No recordava d'això.
És vera.
Jo, l'anglès ja l'he perdut.
Recordo que fèiem molts rànquings en aquell moment, no?
Sí, i també fèiem... Jo, quan me vaig independitzar, fèiem el manual... dins del partit sexo. De no mesclat, geixivot, o m'està fumant.
Ui, important. Això és un consell bàsic. I quin tema els adolescents, ara heu de fer una mica viatge en els temps, preocupaven per aquella època? Ja parlàvem molt de tecnologia, però realment ha canviat. Recordau un poquet quins temes ens preocupàvem o de què xerràvem en les seccions adolescents?
Coses que tenien molt més a veure amb, d'una banda... tribus urbanes.
Uh-huh.
Record que feien moltes coses sobre tribus urbanes.
És vero.
Que ara pràcticament no es tracta tant. Es tracta com per dir...
Han desaparegut una mica. Exacte. Que ha estat d'elles.
I després també guies per fer coses, guies per reciclar, reciclar coses, objectes que ja no empres o se tornar a l'escola i de com aprofitar material de l'any passat, coses d'aquestes.
I també fèiem com molta mediació pares-fills, no? En plan, consells pels pares per comunicar-se millor amb els fills.
Ara directament juntam a pares també, i fills.
Sí,
no?
Però encara més o manco això sí que ha arribat. Fins al dia d'avui, sí.
Molt bé, anem a seguir. En Araceli va partir a viure a Anglaterra. Bé, primer se'n va anar, com dius tu, a...
Boston, no?
Exacte. I després se'n va anar una temporada a viure i en Joan Miquel se va convertir en el més gran d'aquella nova generació i ja van començar a créixer que abans tenien 11, 10, 11, que eren na Marta i na Margarita. Havíeu crescut en el programa, vos vareu incorporar com a adolescents i després va arribar en Joel, i molts altres que eren moltíssims i se va formar com un grup bastant nombrós, no?, d'adolescents. Com recordau Marta i Margarita, vosaltres que havíeu estat nines, en Araceli i en Joan Miquel, quan vosaltres éreu més petites? Com els veieu? Els veieu molt grans?
Eren grans.
Eren com a referents, no?
De fet, a mi quan me vas dir no, ara tu ets adolescent, jo, ai, bueno, vale.
Jo ha estat una conversa que he tingut amb en Joan Miquel no fa tant.
Amem, conta.
Jo els record com molt llunyans a jo. Els veia molt grans, els veia com que a mi m'agradava... També veníem de l'altra emissora, no?, i se podia jugar en el pati, i els veia com que els altres infants que estàvem allà mos agradava molt jugar, i ara mos quito a l'aire, i ara tu l'adus... I ells, no, ells són els grans, ells
clar,
estan pots, asseguts.
En Joan Miquel tenia 11 anys i tu 7, o 6.
Sí, però no? Jo eren gegants. I també, un poc... com ets la meva personalitat, que m'encanten els infants i tal, jo crec que la comparació que jo li feia a ell és que jo amb en Joel petit crec que tinc molt més vincle, en tinc moltíssimes més converses de les que jo vaig poder compartir amb ells dos quan jo tenia l'edat d'en Joel.
També hem de dir que en Joel sempre està a la part de tots els gens i és molt present, també.
Sí, no, però des de fora, o sigui, des d'aquell superpetit, jo tinc una molt bona relació amb en Joel. I, o sigui, no m'aduia malament en cap dels dos, no, però els veia...
Eren com a éssers superiors, no? Eren com els grans. És que només n'hi havia dos.
I és un tema també de temperament. Jo sempre he estat una persona que quan surt d'aquí, de la saleta a serrar, me'n vaig a seure un raconet...
Una senyora.
Sol estava així com a més callada. Jo sempre he estat bé joven. Per tant, pobres meus, jo me pensava que ells ni sabien que jo existia, ja feia la meva.
Jo vaig posar extensions de colors per tu.
Que dius! Pues jo, això no sabia que havia estat un referent.
Ho he vist.
O en Joan Miquel duia el micro inalàmbric i per jo era... Uau, quina responsabilitat. I quan me va tocar a mi no me l'he tret de damunt en 10 anys.
És una responsabilitat dos micros sense fills.
Sí, però jo era... Hola, en Joan Miquel és millor.
És que això, Anna, passant, clar, són molt d'anys i... Jo no ho sé, però quan varen celebrar els 10 anys érem 200 persones aproximadament totes del programa i en faltaven moltes, és a dir que són molt de nins i nines i joves i clar, tots heu deixat empremta en ells, no? Sense pressió, eh? Amem, Joel gran, que en Joel avui li costa perquè estem acostumats a que només hi hagi un Joel i avui coincideixen i és Joel gran i Joel petit.
Estic empanat fins que dius aquí tots som adults menys en Joel i bueno, tinc 25 anys.
Amem, tu te vas incorporar amb un 16, no? Aproximadament.
Sí, crec que 16 o 15.
El grup ja estava més o menys format, ja hi havia tot uns adolescents, tu vas venir, com recordes aquell moment?
Ah, recordo que hi havia moltíssima gent, ara mateix, perquè si gent s'ho imagini, estem aquí en una taula que és com un semicercle i som 8 persones.
9 persones,
abans,
sí.
Record que teníem problemes per la gent que estava
30
asseguda.
Persones, sí.
Una cosa que he trobat molt a faltar són els avis.
Els padrins,
parlant amb els padrins.
És una secció de 0,99 que realment després la vàrem haver d'aturar en la pandèmia.
Ah, clar.
I després, a poc a poc, han vingut aquí padrins una estona.
Sí. I de fet, vots seguien durant la pandèmia i la ràdio i sí, havien de poder...
La teva padrina ballava molt.
A tope, estaves meva padrina, sí, sí.
Sí. I pensau que no hi ha masses mitjans on coincideixin precisament infants, adolescents, joves, adults i padrins, crec que amb això. Som únics.
Intergeneracional, no?
Sí. Amb una pilota de playa, si estigui, també.
També feim de tot.
Amb
una mica de tot. Anem a parlar també de temes amb vosaltres. Vosaltres recordeu més o menys els temes semblants a com se fan ara, Marta?
Jo és que, clar, actualment no estic molt activa a la ràdio i no sé exactament què feis. Clarament no se xerrava de sair abans.
No.
Però me'n record molt fer contes i que cada un fos un personatge. Sí. Era molt guai.
Clar, atenció. Aquí tenim la veu del narrador, que era en Joel Gran. La major part de programes o de contes, tu eres el narrador. Mem, xerra una mica. Hi havia una vegada, anem a davallar la música.
Tiruriruri.
Hi havia una vegada un programa de ràdio.
Molt bé. Què recordeu d'aquelles històries? Perquè realment enregistraven moltíssims contes. Tenim una bona biblioteca que els nens ara trien quin conte volen escoltar i el tornem a emetre. N'hi ha moltíssims. En Joan Miquel era el tiet Tomeu, sí, que xerrava així com els anys 80. Com era? Hola, te'n recordes? És que has fet tant de personatges.
Sí, no, és que ara m'acostaria perquè...
També feies de fada padrina.
Sí, en, i de científic.
Sí, i cantaves en rap, feies el rap.
Exacte.
Se fa de padrina.
Sí, que... hi havia una barretja de cares, que no sabies per on venien. Sí.
I en Sergi i en Gavi, mentre tot això passava, eren els petitons. No? Sí, que començàveu els petitons. Vosaltres com recordeu? Com els recordeu a tots ells?
Pues como lo describía Margarita, los veía muy lejos, muy lejos, la verdad.
Muy lluny, muy lluny. Sí que perquè jo recordo el primer dia de programa que jo estava molt nerviós i tal, i recordo que la Margarita s'ha posat a hora meva.
Com estàs?
Sí, com estàs? Som Margarita, tal, no sé què.
S'amiga dels nins, sempre.
Fèiem un concurs i tal, i vaig respondre, oh, tio, ets un crac, tal, i jo, bueno. Però molt guai.
I recordeu com vau començar a participar a les primeres tertúlies de preadolescents? Vos recordeu que vos vaig dir, ara ja sou preadolescents, participareu en una tertúlia. Tenim foto i tot d'aquell dia.
Ostres, sí.
Estàveu, com vos sentíeu?
Hombre, jo crec que...
Jo me sentia grande, ja, jo.
Sí, me sentia grande, i sobretot jo no sé si coincidesc un poc amb en Gai, però estàvem un poc a veure-les venir, no? Perquè estàvem un poc més calladets, no sabien si i tal, si l'altre, havíem de formar un poc una opinió. I, clar, això teníem a ells, que eren, o sigui, com més ahir, de models, eren els grans.
Referents.
Sí, sí.
Molt bé, anem amb en Joel Petit. En Joel té 13, ara fa uns mesos li ha començat a canviar sa veu, ja ha entrat a sa pubertat. Tu vares començar acabant sa pandèmia, varen passar d'aquells estudis multitudinaris de 30 persones a ser 3, a l'estudi, fer connexions per telèfon, i ara després tot s'ha equilibrat una mica. Hi ha dies de 30 persones, però afortunadament no són tots, perquè si no és complicat també, gestionar-ho tot. Ja no hem de córrer tant. Tu fins ara has estat a la part infantil, però també sempre a tertúlies intergeneracionals. A tu què t'ha portat haver compartit tant de programes amb adolescents? A mi ara te miren tots, eh?
És veritat. No, ja tenia, crec que 8 o 9 quan empecé a fer les tertúlies.
8 anys, sí.
A veure, jo
has après d'ells.
Que aparte de ser un exemple, no és un exemple que tu digues que és un exemple típic, presidenta de no sé què, de l'associació de tal, estudia una enginyeria, com mucho ejemplo a seguir.
Ets afortunat amb aquests al·lots,
sí,
trobes.
Sí, pues aprendre muchas cosas.
Ara com vos sentiu, eh?
Que guapo, Joel, t'estimat.
Enamorado. Tu ara comences aquesta etapa. Notes que te canvies rol en les altres generacions? Perquè, clar, no és el mateix que entris ja d'adolescent en el programa que hagis viscut, com alguns vos ha passat, passar de nins a ser adolescents. T'ha canviat el rol?
A ver, es que es como... A ver, yo con los adolescentes es parecido, porque sigo siendo el pequeño.
Claro.
Y con los adultos también. Pero en las tertulias infantiles yo podía ser uno más, y ahora ya como que me cuesta más entrar y ver a 5 niños corriendo, jugando a la abeja, no sé, que te pican, como cuesta acostumbrarse.
Ara fas un poc més de gran, no?
Sí, un mini Margarita, un mini Eduard.
Molt bé.
Pequeño Padawan.
Se diu amb vergonya aquest canvi de nin adolescent? Comences a... Perquè a aquesta edat, ho hem viscut en el programa, en nins que fan 11, 12, arriba aquest moment que ja no els hi ha de fer tant coses de nins, però veuen els adolescents que apareixen, i en els pares, que no n'hi te cont, que ballen i canten, però ells tenen 11, 12 i ja... Ai, ho recordaven, això? Ho heu viscut?
Sí.
I com se passa?
Duro.
És una sensació rara, sí, perquè tu ja no vols tant... No sé, és com que a la fi, si et sou la gent, tot te fa més vergonya, no? I tu dius, ostres, no, millor no, no faré això, tal. I per mi fa 2-3 anys, pues, no tornava a ballar.
Cantar posava... Marco a veces costava.
Sí, sí, clar. Sí.
Però després veus en Joel Gran cantant cantirolers no, aquí, i en Joan Miquel ballant
aquí
i
mos,
ja està.
Aquí mos contallaven de tot, aquí.
Clar, clar, sí, clar.
Ostres, no, jo no he superat la vergonya.
Naraceli encara no.
Jo ho pas fatal. Ho pas fatal quan me deies a ballar. Jo dic, no.
A cantar en japonès.
Jo m'intento amagar, dic, ai, haig d'anar al banyo. I intento fugir perquè no m'agrada.
No, però és veritat, quan tens 12, 13, 14 anys, una secció on te diguin, i d'ara te demanarem què penses d'això. Dius, ah, molt bé. Però després veus altra gent, veus ton pare ballant allà a l'estudi i penses, i de fa un pot de peguera, què vols que et digui?
No, anem a parlar de la mescla de generacions. És vera que hi ha seccions personalitzades, no? Hi ha espais per només pares i mares, per adolescents, per infants, fins i tot per petitons, però el que predomina moltes vegades és la mescla de generacions. Què penseu que en general vos ha portat en els que us crescut fent programa escoltar la visió dels lots més grans que vosaltres? En Joel ja deia aquí que són referents poc comuns de vegades, però que tu, Marta, per exemple, que has crescut escoltant en Araceli, en Joan Miquel...
Per jo era molt guai també es poder fer les visions de tothom i que moltes vegades eren consells, per exemple, consells de com passar de l'etapa de l'institut. Per jo, passar de ser aquí un infant o un adolescent va ser com passar de primària a l'institut. Va ser bastant paregut. Llavors, sí, o escoltar els pares dient que, mira, pues, tia, hi ha coses que potser no tinc ni idea o no sé com gestionar-ho i, de més, també ajudava molt a sí, empatitzar. Era bo saber la teva opinió de la resta.
I convertir-vos, passar de ser un nen més a convertir-te en un referent per als lots més joves, això, Margarita?
Jo estic molt contenta d'una foto que tinc aquí fora en el pati, amb dos cartells, i sí, 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 jo sé quina foto és, i són tots els infants, i és el tipus de referent que jo vull ser amb tots, amb patinets, amb pilotes
foton.
I coses així.
És, és un foton. A més, na Margarita, clar, ha estudiat per educació infantil i per mestre.
Clar.
És a dir, que tu ja vas encaminadíssima.
Sí.
Has fet les pràctiques aquí durant anys. Na Marta ha dit el tema de barrejar generacions, de consells, d'empatitzar. Vos ha ajudat a apropar-vos als vostres pares, en certa forma? És a dir, veure... xerrar de temes amb els teus pares i d'altres pares, que potser no haguessis xerrat mai, o que va ballant, recordeu aquella frase de Nameles, no venim en manual, venim en marxa, dels pares, no?
Ah, sí.
Vos ha ajudat a deixar enrere estereotips? Què diríeu, Joel?
Yo creo que sí, ver a los padres no solo regañándote o dándote órdenes así de lo haces porque lo digo yo, que no es lo normal, pero sí que también, pero que bailan mucho, que te cuentan cosas de su infancia, se ríen entre ellos, son como chavales de... O sea, nosotros nos ponemos como en su plan adulto y luego ellos de repente son como niños que están en un patio de infantil.
Clar, i pareixen divertits. T'adones que els teus pares són divertits. I això, no sé, com... Tu, Sergi, que vens moltes vegades amb ta mare...
Bueno, a part de que m'ho passa maig a tots dos... No, és un poc això de que a tots dos, sobretot, bueno, xerrar amb ara dels pares, trobes i te'n dones compte que tothom té un esperit, bueno, jo dic un esperit marxero, no?, de festa, de ball, d'alegria. Llavors, es poder compartir aquest espai, pues, comentàvem, en el meu cas en particular, en la meva mare, pues, és super enriquidor, perquè és vera que a la millor casa aquestes coses no s'adonen tant. A vegades s'adonen, però això és un espai...
Ta mare balla molt en general,
sí,
no?
Sí, sí, ella li va amb la marxa. Però que està molt guai tenir un espai, i no només amb ella, sinó amb tothom, on se pugui donar pues sí, aquestes situacions, perquè jo trobo que enriqueixen i que sobretot te posen molt feliç que tu com a persona, com a fill, com a pare... Bé, el que sigui... Que
ara, si t'escolta ta mare, li agradarà molt. Pues,
sí, sí.
Hi ha una pregunta que de vegades, quan m'ha tocat fer, no d'entrevistadora, sinó d'entrevistada, són poques vegades, però en alguna ocasió ha tocat parlar del programa... I sempre me fan la mateixa pregunta. És si els infants i adolescents han canviat molt en tots aquests anys, no? Vosaltres què penseu? Què contestaríeu vosaltres en aquesta pregunta? Penseu que quan vosaltres éreu adolescents, Araceli, Joan Miquel, ara en Joel, petit, ha canviat molt. Evidentment, el context ha canviat, no? Però, en essència, són molt diferents els adolescents d'ara des d'abans.
Jo crec que l'experiència adolescent és la mateixa, no? El procés vital per què passa la persona s'assembla molt. Sí.
Sí, jo diria que no ha canviat massa i fins i tot si pots veure que tal vegada tu tens un trenar diferent d'una altra persona que sigui l'adolescent d'ara, el pots també identificar amb gent que tu coneixies quan tenies la seva edat i
sí,
dius... Sí,
que caram, també eren diferents a tu, no?
Sí,
molt bé.
Sí, sí, no.
Vinga, doncs acabam amb una pregunta així una mica reflexiva de tertúlia. Eh? Després de tot aquest repàs, i partint de la vostra experiència, quin consell donaríeu als infants i adolescents que ara formen part de No Venim a un Manual? Pensau un consell. Vinga, Gavi, començam amb tu, t'ha tocat. Sempre toco el primer perquè estàs en el cantó.
Jo crec que mirar alrededor. Yo creo que en estas tertulias tenemos a mucha gente que sabe muchas cosas y entonces simplemente mirar y escuchar a los que tienes alrededor te aporta mucho.
Perquè hem de dir que més no només se mesclen generacions, també jerarquies, no? Perquè també a una mateixa taula seuen professors, alumnes, especialistes... Sí, sí.
Quedar-te i que no perdre mai la màgia i la il·lusió que hi ha en aquest programa.
Ai, que bé.
Voler gaudir i deixar-se aprendre.
Molt bé.
Perder un poco la vergüenza porque ves a profesores bailando.
També ballen els professors.
A veces vienen catedráticos.
Sí.
Se ríen contigo. O sea, son personas normal. O sea, perder el miedo que no te van a juzgar porque al final aquí es un entorno que todos hacemos lo mismo y unos tendrán más vergüenzas que otros, pero al final todos estamos aquí para pasarlo bien
y para aportar y disfrutar una mica, ¿no? Molt bé.
És una pràctica perfecta per la vida real i no sempre tindreu una plataforma per poder expressar les vostres opinions en públic. Així que aprofiteu-ho.
Molt bé. Algun consell també per aquests lots, Marta?
Que disfrutin de totes les etapes, tant de quan ets un infant com quan continues sent un adolescent, com quan tens de tant o quan sent un jove, que és molt guapo i enriquidor de qualsevol de les etapes.
Com quan tornes com a tertulià millennial, eh? Aquí, sí, no deixant que se'n vagi ningú, sempre trobam lloc perquè pugueu tornar. Araceli.
Ai, sí que és bon això, eh?
Sí, sí.
Ja m'han canviat el títol moltes vegades.
Primer adolescent, adolescent granada dels sí. programes, secció retro...
Sí, sí, sí. Jo crec que el consell que donaria i la cosa que jo més m'ha impactat és aprofitar per xerrar amb tota la gent de diferents generacions, perquè tots aquí hi ha una predisposició molt grossa a escoltar. Per tant, és un bon moment per connectar de bon de veres amb gent amb qui normalment estiries en fora.
Molt bé. Amem, una Margarita que m'ha demanat posar el punt final.
Sí.
Amem.
Volia saber què dèiem els altres, perquè estic totalment d'acord en tot i m'assumo tot això, però es tiraré més per una responsabilitat que no pas un consell, Pontura.
Amem.
Tenint en compte la tertúlia que en tingú, no? I tenint aquí en Joan Miquel i en Araceli i en Joel, petit, que siguin molt conscients de que tothom te mira, però no te jutja. O sigui, tothom està molt pendent de lo que fas i ara ells o elles seran els referents, com Joel, t'estic xerrant de tu també, seran els referents dels més petitons, no? Llavors, així com nosaltres els veiem a ells, que tot el que feien ells per jo estava bé, segur, perquè era gent superresponsable i fanera i tal, ells ara són els referents dels més petits i que no mos perdran a nosaltres de vista, no? I aprofitar aquell punt vital de soc responsable de començar a dur cadires, a fer la gent... I ara hem de fer silenci, d'acord? I que és guapo, també. No perd la màgia ser un referent. No, és guapo. Que aprofitin aquest moment, el meu consell.
Que acabam amb un aplaudiment.
Sí, vinga, sí.
Molt bé. Ai, i de moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Espero que d'aquí uns anys puguem tornar a reunir una altra generació de joves, ja ho veurem, i a veure si en Araceli i en Joan Miquel ja comencen a dir allò de en els nostres temps.
Ja ho podem
dir. I si ells diuen això, no sé què diré jo.
I que no és guapo, això.
Una monada.
Tres ràdios, coneixement.
I IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
I després de la tertúlia amb diferents generacions de joves de No Venim amb Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb una recomanació per gaudir aquest estiu que ens fa arribar un nin, a Mateo, i que està relacionada amb els escacs.
Aquest estiu, per aprovechar el temps, jo el que he fet ha sigut, a part de fer surf i anar a remar, doncs he jugat als escacs. He anat a un torneig que feien a Astúries a veure el meu padrí. I així he aprenut moltes jugades, coses noves, i a més m'ha passat molt bé.
Gràcies, Mateo. I ara continuem amb propostes juvenils a Palma.
Aquest 22 d'agost vine a celebrar el Youth Day en l'Ajuntament de Palma i Espai Joves. Una jornada per commemorar el Dia Internacional de la Joventut. A partir de les 5 i mitja, a l'Espai Jove Tramuntana, podràs visitar l'exposició de fotografies i textos amb experiències, records i activitats que han realitzat durant aquest any. També podràs participar en una jam session, jugar al nostre joc de taula i gaudir d'un bon berenar mentre coneixes gent i passes una estona ben divertida. L'activitat és oberta a tothom, així que vine sol, amb amics o amb la família i comparteix aquesta celebració amb nosaltres. No t'ho perdis, reserva la data i consulta tota la programació a espaijoves.cat.
I seguim amb una altra proposta per a tots els públics, una nova edició d'Esmercadet Friki de Blanquerna.
Molt bona, soc en Xisco de Locos Cultura. Us vull convidar a les festes d'estiu de Santa Pallesa, en l'Ajuntament de Palma, que farem una altra vegada a la 15a edició del Mercadet Friki de Blanquerna. L'any passat varen venir més de 8.000 persones i, bueno, no sabem si vendran tantes, però ho intentarem. Tindrem una gran festa i ball de K-pop amb la belly dance, també tindrem break dance i jazz de hip-hop, més de 50 raconets de venta amb cosetes friquis. I, bueno, serà el divendres 4 de setembre de 5:00 PM a les 10 del vespre. Vos esperam.
I acabam amb els correfocs organitzats per dimonis Calvià Vila. Ens ho explica Tolo Méndez, president de Quim Funfà.
La pròxima setmana, Son Ferrer serà l'epicentre de la cultura, la diversió i la festa. Dia de nou, a les 9 del vespre, correfoc infantil. Dia 20, a les 7:30 de 7:00 PM, corre aigua. I dia 21, a les 10 del vespre, correfoc espectacular. No vos ho podeu perdre, vos esperam.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil, amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó de Xiula que és tot un clàssic. Poix.
Imagina si és fastigós, com les puces que ataquen el gos, com un vampir que xucla la sang i no pots treure'l ni rascant. I pica, pica, pica com un mosquit, tinguis el cabell brut o el tinguis polit. Un amiguet que afecta el pobre i el ric, són tan expansius els polls. Pares i mestres ara em miren estrany, però la veritat és que això passa cada any. Va saltant d'un cap a un altre amb un estil propi dels polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta mico ja és història i quan em torni a pentinar tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria. Que pesats són els polls! Arriben i ja se m'agafen dels pèls, amb les sis potes com les mosques a la mel. Ni una gallina no fa tants ous, dilluns n'hi ha quatre, però n'hi ha cent el dijous. Tots a l'escola ja n'estan farts, amb una nota els pares informats. A les farmàcies ja es frega les mans amb tots els productes que vendran. Una colònia molt potent i un shampoo, però el tractament més dur és quan la iaia em bruixa amb vinagre o alcohol i em guarneja amb una bossa que demanda els polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta mico ja és història i quan em torni a pentinar tots haureu
marxat. IB3 Ràdio, les notícies de les 12.
Bon dia, s'activa en aquesta hora l'avís groc de l'AEMET per perill